Bon dia, són les dues. Punyalaments i un mort en una nit plena d'incidents a les festes de la Mercè de Barcelona.
Els aldarulls no tenen res a veure amb l'apunyalament. L'apunyalament ha sigut... La detecció de la persona ferida ha sigut a les 3:15 i els aldarulls comencen a les 4:40. Per tant, des del punt de vista temporal, hi ha relació.
És Albert Valle, tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament. Assegura, com sentíem, que els dos fets no tenen cap tipus de relació, però reconeix que l'assassinat s'ha produït en el marc de les festes. De fet, tot va passar a prop del concert que es feia ahir a l'Avinguda Maria Cristina.
RAC 1 migdia. Amb Adrià García i Oriol Jové.
De seguida repassem tot el que ha passat aquesta nit plena d'incidents a la ciutat de Barcelona, que ha acabat amb una vintena de detinguts i una batalla campal i amb 500 persones al carrer implicades en aquests aldarulls. Abans, però, repassem la resta d'actualitat del dia, que avui passa inevitablement per Itàlia, on és dia d'eleccions, uns comicis decisius pel futur d'Europa. Tot fa pensar que l'ultradreta de Giorgia Meloni, líder dels Germans d'Itàlia, serà la nova primera ministra. Un gir amb conseqüències imprevisibles a dins i a fora del país. Per això anirem fins a Roma i també fins a Brussel·les per parlar d'aquestes eleccions, on fins ara la participació és més baixa que el 2018. I també en política, però a l'Estat, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, posa més llenya al foc en la polèmica de la fiscalitat autonòmica. Diu que vol passar la mà per la cara a l'economia catalana. Li respon el primer secretari del PSC, Salvador Illa, que considera que és mala fe enfrontar territoris per fiscalitat. L'actriu catalana Carla Quiles, de només 14 anys, ha estat una de les grans protagonistes del Festival de Cinema de Sant Sebastià després de rebre el premi a millor actriu. La intèrpret, nascuda a Barcelona, ha triomfat en la seva primera pel·lícula, La Maternal, de Pilar Palomero, i l'escoltarem com ha rebut i com ha reaccionat després de rebre aquest guardó als micròfons del Via Lliure de RAC1. I demà començarà a vacunar amb la quarta dosi als majors de 80 anys i a les residències. La punxada de reforç arriba amb els indicadors de la pandèmia a la baixa i la poca pressió assistencial que hi ha a les UCIs. Pel que fa als esports, Oriol Jové, bon dia.
Bon dia, Adrià.
El Barça de bàsquet s'enfronta al Madrid aquesta tarda a la final de la Supercopa de l'ACB.
És la repetició de la final de les últimes tres temporades i que en tots tres casos ha acabat amb derrota blaugrana i títol pel Madrid. Els blaugranes volen acabar amb aquesta hegemonia en el que serà el primer clàssic de la temporada prèvia a l'inici de la Lliga. En futbol, la selecció espanyola perd davant Suïssa per 1-2 i es jugarà l'accés a la final a 4 de la Nations League dimarts contra Portugal, en un duel en què els 6 jugadors del Barça van ser titulars i Jordi Alba va marcar el gol dels de Luis Enrique. A la Lliga femenina, el Barça visita aquesta tarda el Villarreal i en motor, Jack Miller ha guanyat el Gran Premi del Japó de MotoGP. Marc Márquez, que sortia des de la pole, s'ha quedat a les portes del podi, el dia que Eliud Kipchoge ha trencat el rècord del món de marató a Berlín, rebaixant en mig minut la seva pròpia marca.
I l'últim titular pel temps, perquè han marxat les pluges, però s'ha quedat la fresca. Martí Oliveras, bon dia.
Bon dia, sí, una bona refrescada la que hem tingut aquestes últimes hores a Catalunya. Déu-n'hi-do com ha baixat la temperatura. De fet, ha estat el matí més fred des de finals de maig. Això ha portat fins i tot les primeres glaçades a les cotes altes del Pirineu. Ahir a la nit la pluja que escombrava bona part del país era en forma de neu a partir d'uns 2.200-2.400 metres. Per tant, un panorama ja clarament de tardor que ha arribat per quedar-se com a mínim al Pirineu. Els pròxims dies encara notarem un regust d'estiu al migdia a la costa, comarques de Ponent i del Sud, màximes a la ratlla dels 25 graus. I aquesta tarda un cel mig ennuvolat i algun ruixat només cap al Ripollès o la Garrotxa.
Són les 2:04.
RAC 1 migdia.
Un mort i 46 ferits. Aquest és el balanç de la segona nit de festes de la Mercè, que va acabar amb 3 apunyalaments, aldarulls, una vintena de detinguts, motos cremades i 2 comerços saquejats. A diferència de la nit de divendres, a dissabte, amb xàfecs i pràcticament cap incident, ahir els concerts a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona van derivar, com l'any passat, a una batalla campal amb 500 persones implicades. La majoria eren gent jove que estava fent botellón a la zona de Plaça Espanya quan ja no hi havia música cap a les 5 de la matinada. L'Ajuntament de Barcelona desvincula vincula la mort del jove de 25 anys apunyalat a quarts de 4 de la matinada a una de les boques de metro properes a les torres venecianes dels aldarulls posteriors. Tot i això, admet que la ganivetada es va produir en el marc dels concerts de la Mercè i redefinirà, per tant, l'Ajuntament avui el dispositiu policial per evitar situacions com aquesta. Els tinents d'alcalde de Cultura, Jordi Martí, i de Seguretat, Albert Valle, han comparegut aquest matí d'urgència des de l'Ajuntament de Barcelona per valorar-ho, Sergi Giró.
Una compareixença per confirmar les xifres, lamentar els incidents, però sobretot per desvincular l'apunyalament mortal dels aldarulls durant el desallotjament de plaça Espanya. Justifiquen que la ganivetada s'ha produït a quarts de 4 de la matinada i que els incidents han començat a quarts de 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, ha acabat admetent, però, que els fets, ara mateix sota investigació policial, s'han produït en el marc de la Mercè.
Evidentment, la mort s'ha produït en els entorns de l'espai de Maria Cristina on hi havia el concert. Per tant, no podem descartar que aquesta persona hagués assistit en el concert, però era, no era en l'entorn immediat, no era ni en l'entorn de l'escenari ni en l'entorn de lo que era la festa.
El segon apunyalament en una cama i donat d'alta allà mateix s'ha produït a la platja del Bogatell. El tercer, també al Bogatell i traslladat a l'Hospital del Mar, estaria vinculat amb una baralla entre sense sostres en un altre punt d'aquesta platja del Bogatell. En tot cas, aquesta tarda es tornarà a reunir la Comissió de Seguretat per redefinir el dispositiu. Apunten fons de l'Ajuntament que reforçarà precisament la zona de Maria Cristina i que haurà de contemplar un nou escenari a les Corts. Jordi Martí, tinent de Cultura, anima tothom a seguir la festa. Tots dos, de fet, asseguren que el dispositiu policial previst per la Mercè, amb més agents que mai, està funcionant correctament. Recorden que l'any passat, en la primera festa postpandèmica, es van registrar fins a 14 apunyalaments.
Amb el d'aquesta matinada, recordem, ja són 7 els assassinats a Catalunya aquesta setmana. En la línia de l'Ajuntament, els Mossos també el desvinculen dels aldarulls a Maria Cristina. En declaracions al Via Lliure de RAC1, el director general de la policia, Pere Ferrer, ha assegurat que s'estan investigant per separat.
Passen temporalment espaiats, val? En un espai en què s'hi estava produint hi havia una aglomeració de persones de la festa major i al cap d'unes hores s'ha començat un desallotjament. La vinculació criminal d'un fet i l'altre són fets de moment que s'estan treballant per separat.
Ferrer apunta, a més, que el perfil de persones és semblant al de l'any passat, grup de gent que provoquen aldarulls de matinada quan la festa ja va a la baixa i pesos per dosis elevades d'alcohol. Com dèiem, tot plegat es va agreujar quan van acabar els concerts de la Mercè a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Allà també hi era en Pol Prats. Pol, bon dia.
Bon dia. Els aldarulls han començat passades les 5 de la matinada. Els Mossos i la Guàrdia Urbana estaven intentant empènyer la gentada que feia botellot per deixar passar els equips de neteja, però moltes d'aquestes persones s'han negat a marxar i han reaccionat de forma violenta. Hi ha hagut llançaments d'ampolles i corredisses i tot plegat acabat amb una xarcuteria saquejada i altres comerços de la zona amb destrosses. També s'han cremat com a mínim 7 motos i 8 contenidors i al carrer Tarragona i de la Creu Coberta s'han llevat amb desenes de motos tirades per terra i amb mobiliari urbà fet malbé. Els actes de vandalisme s'han començat a coure unes hores abans, cap a les 3 de la matinada, quan ha acabat l'últim concert i moltes persones s'hi han acabat a fer botellot.
Sobre aquests incidents, l'oposició en bloc a l'Ajuntament de Barcelona denuncia la inseguretat que viu la ciutat i demana que s'investiguin a fons els fets. Esquerra, Junts, el PP, Ciutadans i Valents lamenten que el govern municipal intenti rentar-se les mans i exigeixen responsabilitats.
RAC 1 migdia.
Avui Itàlia s'enfronta a unes eleccions històriques i decisives pel futur d'Europa. Tot fa pensar que l'ultradreta de Giorgia Meloni, exneofeixista confessa i líder de Germans d'Itàlia, guanyarà les eleccions, un gir amb conseqüències imprevisibles dins i també fora del país. Europa, com dèiem, està molt pendent del que passi a Itàlia, amb el temor que un país fundador i la tercera economia de la zona euro pugui fer canviar els equilibris dins del bloc. Totes les mirades, doncs, posades avui al país mediterrani, on la participació a aquesta hora és més baixa que el 2018. Fins ara ja és aproximadament del 19%, segons l'últim balanç de la una del migdia. Ha sigut, per tant, més alta a la zona nord del país, sobretot a l'Emília-Romanya, i, en canvi, més baixa al sud, a la regió de la Campània i de Calàbria. Si es manté així, la participació podria vorejar el 70% al final de la jornada. Corresponsal de RAC1 a Itàlia, Anna Buch, bon dia.
Bon dia. Les enquestes pronostiquen una baixa participació després que la campanya electoral no hagi aconseguit despertar l'interès dels italians. Una mica pel fet que quan va començar encara estaven de vacances, però sobretot pel desencant amb la classe política. No acaben d'entendre per què han de votar després d'haver canviat de govern cada any i mig i enmig d'una situació econòmica molt difícil per la inflació i la crisi energètica. En aquesta legislatura, Itàlia ha tingut tres governs molt diferents diferents, un populista, un progressista i un tècnic, el de Mario Draghi, que encara segueix sent el millor valorat pels seus ciutadans. Ara s'encamina cap al govern més de dretes des de la Segona Guerra Mundial, liderat per Meloni, l'única política que es va quedar a l'oposició a Draghi i encara no saben com ho farà.
Precisament Meloni és la gran favorita, com dèiem, per guanyar aquestes eleccions. Per cert, Meloni finalment no votarà aquest matí tal com estava previst i ho farà a les 10 de la nit. Ella capitaneja la coalició de dretes al costat de la Lliga, de Matteo Salvini i de Forza Italia, de l'incombustible Silvio Berlusconi. Enviat especial de RAC1 a Roma, Jordi de Planell.
Bon dia, sí, Meloni ha decidit posposar el seu vot fins a última hora de la jornada electoral. Dues assessores de la candidata han confirmat als periodistes que no es presentarà aquest matí tal com estava previst perquè hi ha massa mitjans, diuen, al col·legi electoral i creuen que això podria destorbar a la resta de votants. Alguns mitjans italians apunten que la líder de Germans d'Itàlia votarà a les 10 de la nit, però el partit encara no ho ha confirmat. Desenes de periodistes esperaven a la gran favorita per guanyar aquestes eleccions en un institut de Torino, al barri de la perifèria sud de Roma, on viu Meloni. També hi havia alguns simpatitzants, com la Nicoleta, que espera veure-la convertida en primera ministra.
És una persona molt seriosa, combativa, determinada i intel·ligent. No mireu la seva alçada perquè la seva alçada interior és la seva intel·ligència.
Inicialment, Germans d'Itàlia havia avançat que Meloni votaria aquest matí a les 11.
En canvi, qui s'hi ha votat i ho ha fet de bon matí ha estat el candidat del Partit Demòcrata, Enrico Letta. Ell és l'esperança de les esquerres per aturar el tsunami de la ultradreta, però les enquestes no li són gens favorables. No ha aconseguit aliar-se amb cap més partit i els números no surten. Enviada especial de RAC1 a Roma, Laia Colomer, bon dia.
Bon dia, sí, Enrico Letta ha votat cap a 9:45 del matí, ho ha fet al seu barri a Testaccio, al centre de Roma, i ha arribat sol amb només un dels seus assessors i a la sortida no ha volgut fer cap declaració a la premsa. De fet, avui el Partit Demòcrata aguanta la respiració davant del que pot ser un resultat històric de l'ultradreta. Com que no ha aconseguit aliar-se amb cap més partit, està sol per frenar Germans d'Itàlia, la Lliga i Forza Italia, i les enquestes només li donen el 21% dels vots davant d'una victòria pràcticament assegurada de Giorgia Meloni. Ara l'objectiu de l'ETA és almenys treure un resultat acceptable al seu barri. Molts el voten a ell com a alternativa menys dolenta i no perquè realment els engresqui. A la sortida del col·legi, alguns electors ens comentaven que avui voten amb recança.
Guarda, sono 10 anni ormai que non voto più perché...
Mira, fa 10 anys que no voto perquè no em sento representat en cap dels partits proposats i per això no voto.
Io andrò a votare, ma sceglierò all'ultimo momento, di pancia, sincerament.
Aniré a votar, però decidiré a l'últim moment des de l'estómac, sincerament, perquè és molt difícil, molt més que en el passat.
E voto per un partito.
I altres electors que donaven per fet que avui guanyarà la dreta, perquè diuen Itàlia és un país de dretes i l'esquerra s'ha presentat dividida i sense propostes.
I tercera connexió, quarta, més ben dit. Els resultats d'avui a Itàlia poden marcar el futur proper de la Unió Europea. Com dèiem, durant els últims dies, Brussel·les no ha amagat els nervis, la preocupació amb el fet que l'extrema dreta pugui governar la tercera potència econòmica a Europa. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia. Que la mateixa presidenta de la Comissió Europea dijous advertís que Brussel·les té eines per actuar contra els governs que desafien les normes comunitàries és una mostra dels nervis que hi ha amb els resultats d'avui a Itàlia. Aquí normalment no es fa cap comentari abans d'un comicis en un país dels 27. Però després dels excel·lents resultats de l'extrema dreta a Suècia fa dues setmanes, l'arrelament que ja hi té aquesta força a França o que governin països com Hongria i Polònia fa que si avui es confirmen els pronòstics a Itàlia, l'extrema dreta es podria convertir ja en un dels principals problemes per Brussel·les. A més, en un context d'una guerra d'Ucraïna sense perspectives d'acabar a curt termini, amb una inflació disparada a tota la zona euro i possiblement a les portes d'una nova recessió o enmig de negociar noves sancions a Rússia, un govern euroescèptic o que planti cara a les decisions comunitàries no ajudaria gens a una Europa que, si alguna cosa necessita ara, és unitat i estabilitat.
Recordem que avui, durant tot el dia, fem un seguiment especial de les eleccions italianes. Els col·legis electorals tanquen a les 11 de la nit, però mitja hora abans, a partir de 11:15, el Superesports amb Xavi Puig, Jordi Basté, explicarà la recta final de la jornada en directe des de Roma. A les 11, en temps de Tu diràs amb l'Aleix Perissé, sabrem què diuen les enquestes a peu d'urna, escoltarem les primeres reaccions amb l'equip d'enviats especials a Roma i els corresponsals a Roma i Brussel·les. Dilluns, edició especial del Món a RAC1 des de Roma amb els resultats definitius.
RAC1 migdia.
Ara parlàvem d'Europa, que, com dèiem, té un ull posat a Itàlia, però un altre també a Rússia. I les protestes al país contra la mobilització de reservistes per anar a la guerra d'Ucraïna van acabar amb més de 2.000 detinguts. Precisament el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, s'ha dirigit en rus als ciutadans del país veí per demanar-los que s'oposin a anar a la guerra i els ofereix garanties per desertar.
Primer, sereu tractats de manera civilitzada. Segon, ningú sabrà les circumstàncies de la vostra rendició. Ningú a Rússia sabrà que ha sigut una rendició voluntària. I tercer, si teniu por de tornar a Rússia, trobarem la manera de protegir això també.
A tot això, el referèndum als territoris rusòfils d'Ucraïna per annexionar-se a Rússia arriba avui a l'Equador amb el tercer dia de votacions. Ahir la participació més alta es va registrar a Lugansk i a Donetsk, on ja es mou al voltant del 50%, mentre Kherson i Zaporizhia ronda ja el 33%. Són les dades de les autoritats locals sense cap supervisió externa. La votació va començar divendres, recordem, i s'allargarà fins dimarts que ve.
RAC 1 migdia.
I a casa nostra, en clau política, el gran debat de la setmana ha estat la polèmica per les rebaixes fiscals en les autonomies governades pel PP. Doncs bé, avui el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, hi ha posat més llenya al foc. Després d'invitar a inversors i empreses catalanes a anar a Andalusia, ara diu que té previst passar la mà per la cara a l'economia catalana, aprofitant-se de les polítiques erràtiques, diu, del govern català a Madrid. Jon Gracia, bon dia.
Bon dia, sí. En una extensa entrevista al diari El Mundo, Moreno diu que la deriva independentista està portant a Catalunya a un suïcidi econòmic que encara pot ser més greu si continua sent, diu, la comunitat més endeudada. El líder dels populars andalusos creu que hi ha un gran lligam emocional entre les dues comunitats i es mostra orgullós perquè considera que ha trencat l'estatu quo que només tenen Madrid i Barcelona. Moreno insisteix en que la reforma fiscal que vol impulsar, rebaixant l'impost de patrimoni, és una bona mesura econòmica que farà més forta Espanya. El president de la Junta d'Andalusia creu que competir econòmicament entre comunitats autònomes és positiu i es presenta com un líder que ha generat que Andalusia comenci a tenir un paper polític i econòmic més rellevant dins de la política espanyola.
Un punt de vista que el govern espanyol continua tirant per terra i alertant dels perills de jugar amb aquest tipus de polítiques. Avui la vicepresidenta Yolanda Díaz, en una entrevista a La Vanguardia, avisava de les dures conseqüències que podria comportar les rebaixes fiscals que proposa el PP i que impulsa el seu president, Alberto Núñez Feijóo.
La propuesta que hace el señor Feijóo es peligrosísima. España no puede convertirse en una competición, en un dumping fiscal de regalos a los hiperricos. Y esta propuesta fiscal que hace el señor Feijóo sí que rompe España. Esto sí lo rompe, de verdad. La fractura.
Díaz acusa Feijóo de tenir una agenda dels anys 90, basada únicament a baixar impostos, una política que, segons la ministra, no defensen ni els seus socis europeus del PP. I des de Catalunya, Salvador Illa considera que és mala fe enfrontar territoris per la fiscalitat i alhora abaixar els impostos als que més tenen. El primer secretari del PSC n'ha parlat aquest migdia a la Festa de la Rosa del partit de Gavà, que marca l'inici del curs polític pels socialistes. És una festa que aplega centenars de persones i que ha recuperat el format de pandèmia. S'hi esperava l'assistència de Pedro Sánchez, però aquest matí ha donat positiu per Covid. Que va, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia, Salvador Illa, carregat de valent contra la decisió del president andalús del PP de suprimir l'impost de patrimoni i ha posat en valor les polítiques del govern de Sánchez de baixar l'IVA del gas o el preu dels transports. Illa ha rebut un bany de masses en una festa de la Rosa que recupera la normalitat.
¿Es esto ser patriota? Enfrentar a territorios que aquí sabemos las consecuencias que esto trae. ¿Alguien me puede decir qué tipo de patriotismo es el de bajar los impuestos a los que más tienen? No es patriótico enfrentar territorios, no es patriótico bajar impuestos a los que más tienen. No solo no es patriótico, sino que es rozar la mala fe.
No hi ha assistit Pedro Sánchez, però sí els ministres Iceta i Raquel Sánchez o la presidenta del Congrés, Meritxell Batet. L'altra figura destacada d'aquest migdia ha estat la de Jaume Collboni, qui tothom ja dona per fet com a candidat a l'alcaldia de Barcelona.
I demà arrenca la vacunació amb la quarta dosi contra el Covid per als majors de 80 anys i a les residències. La punxada de reforç arriba en un moment amb els indicadors de la pandèmia a la baixa i poca pressió assistencial a les UCIs. Però els experts descarten que aquesta sigui l'última dosi. Judit Vila.
L'epidemiòleg de l'Hospital Clínic Antoni Trilla assegura el via lliure que encara no s'ha aconseguit la immunitat definitiva contra el Covid. Per això apunta que la vacunació de demà serà important per mantenir alçat el mur i mantenir la pandèmia a la baixa.
Crec que no, i això no ens ho hem de prendre com una cosa dolenta. Això vol dir que mentre les necessitem, se seguiran recomanant. La que comença demà és una vacuna important, perquè aquest mur en aquests moments està basat fonamentalment en la situació que tenim ara. I no vol dir que la nostra immunitat ja sigui definitiva, tant de bo, però no ho és amb aquesta malaltia.
Trilla reconeix que és probable que de cara a la tardor augmenti el nombre de contagis, però assegura que es mantindran dins les circumstàncies actuals, és a dir, amb pocs casos greus i morts a causa de la malaltia.
Sí, de fet, Trilla en parlava aquest matí al Via Lliure de RAC1, tot plegat quan l'atenció primària adverteix que els problemes de salut aniran a l'alça per la crisi econòmica, perquè falten recursos per atendre els pacients. Ho han dit en una entrevista a l'ACN, n'ha parlat, de fet, el seu president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, el doctor Antoni Sisó.
Les dificultats econòmiques seran per tothom, pel món salut, però per als altres departaments i per les persones. I quan les persones tenen problemes econòmics, també tenen problemes de salut, perquè moltes, bueno, estan vinculats i estan relacionats. I nosaltres, com que som porta d'entrada de l'atenció sanitària de les persones, serem els primers en detectar i veure aquests problemes de salut, que no seran autènticament de salut moltes vegades, en alguns casos sí, però altres seran derivats de la situació econòmica.
Sisó assegura que venen temps complicats i demana traçabilitat al Departament de Salut en les inversions que s'havien promès. I abans de la cultura, i més enllà de les incidències de la Mercè, que fa uns minuts us explicàvem, la policia ha detingut un home per un apunyalament a Santa Coloma de Farners, Bàrbara Padilla.
L'agressió va passar ahir a la matinada al carrer Salvador Espriu, coincidint amb la festa major del municipi. La víctima es troba a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on està estable. Els Mossos investiguen ara els fets.
Mor un motorista de 45 anys després de caure i que un cotxe l'atropelli a la C35 a Llagostera, al Gironès.
Va passar ahir al vespre. La víctima, que era de Lloret de Mar, va morir a l'acte. Per causes que no se saben, la moto va sortir de la via, va xocar contra la mitjana i va envair el sentit contrari. Amb aquesta víctima ja són 122 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes.
RAC 1 migdia.
I en plana cultural, el nom propi de la jornada és el de Carla Quílez, la guanyadora del premi a millor actriu del Festival de Sant Sebastià. Amb només 14 anys, la catalana s'ha endut el premi a millor actriu, convertint-se en la intèrpret més jove que aconsegueix aquest guardó. Ho ha fet amb la seva primera pel·lícula, La maternal, de Pilar Palomero. Sergi Mulerà.
L'actriu reconeix al Via Lliure que sap que el guardó li obre les portes al món de la interpretació i assegura que el seu objectiu és continuar fent cinema.
La veritat és que això no m'ho esperava per res, repareixo com 5 cops. És que és veritat que, doncs, ara m'han obert les portes al món del cinema, al món de la interpretació, i doncs ara estem mirant per altres projectes perquè aquesta experiència ha sigut inolvidable i doncs tornar-la a repetir crec que serà molt complicat, però seguir per aquest camí segurament que sí.
Quílez reconeix que no s'esperava guanyar i assegura que ho ha viscut amb molts nervis i molta energia. Al Via Lliure també ha parlat la seva mare, Eva Alonso, que reconeix que en un primer moment va tenir por i li va intentar convèncer per no presentar-se al càsting del film.
Has d'acompanyar els teus fills i les teves filles, els teus somnis. Sempre alguns són més complicats que altres, però bueno, és veritat que el que diu ella té tota la raó. Ha sigut una experiència increïble, en tots sentits, eh? Ja no només per guanyar un premi, és l'experiència en si, maquíssima, que se l'aconsellaria a qualsevol pare i a qualsevol fill o filla que vulgués, la veritat.
La seva mare confessa que li volia treure la idea del cap, però ara està decidida a fer-li costat en els somnis i camins que esculli.
I abans dels esports, un últim apunt en plana cultural, perquè els Minyons de Terrassa i la colla Joves de Valls planten castells de 9 pisos a la Diada de la Mercè de Barcelona. Una actuació que encara està en marxa des de la plaça Sant Jaume. Benet Íñigo, bon dia.
Bon dia. Queda un únic castell d'aquesta Diada de la Mercè. Serà un intent de 4 de 9 en folre que farà la colla Joves Xiquets de Valls, una colla que només una setmana del concurs de Tarragona ha aprofitat aquesta Mercè per rodar estructures i buscar recanvis a una peça clau que se'ls ha lesionat l'última setmana. Avui la colla Joves ha descarregat de moment el 3 de 9 i el 5 de 8 i ara comença a muntar aquest 4 de 9 que tancarà la Mercè. També han fet castells de 9 els Minyons de Terrassa, han descarregat el 3 de 9 juntament amb 5 de 8 i 4 de 8, i la colla local dels Castellers de Barcelona han fet la clàssica de 8, una actuació que ha encandilat el públic, molts d'ells turistes, que feien, posaven la boca oberta davant d'aquests castells, però que, a mesura que s'ha anat allargant, la plaça Sant Jaume s'ha anat buidant. En tot cas, última fase d'aquesta actuació prèvia al concurs de Castells de Tarragona la setmana que ve.
Gràcies, Benet. Tot això segueix als castells a RAC1, a RAC+1.
RAC1 migdia. Amb Adrià Garcia i Oriol Jové.
El Barça i el Madrid juguen aquesta tarda a la final de la Supercopa d'ACB de bàsquet.
Segon títol en joc pel Barça en 5 dies després d'aixecar la Lliga Catalana aquest passat dimecres i primer clàssic de la temporada per un Barça que es va desfer ahir a les semifinals de la Penya. Sevilla, Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
Victòria per 91-74 del Barça, que li ha donat el bitllet pel quart clàssic consecutiu a la final del torneig previ a l'inici de la temporada ACB.
I que ha tingut en els tres primers victòria del Real Madrid, especialment dolorosa pel Barça la final de la temporada passada a Tenerife. Si ho recordeu, l'equip va deixar escapar una renda de 19 punts ja a la segona part. El d'aquesta tarda és el primer d'aquesta temporada on se'n tornen a esperar uns quants. L'any passat va haver-hi 11 clàssics en les quatre competicions on Barça i Real Madrid van coincidir, balanç de 6-5 pels blaugrana. Altra cosa són els títols. El Madrid es va endur la Lliga, la Supercopa i la victòria moral a les semifinals de l'Eurolliga, la d'avui, una final marcada per un fet, és la primera sense Pablo Lasso. Per qui és? Per la seva trajectòria al capdavant del Madrid i sobretot per ser el capità de la mateixa nau les últimes 11 temporades. Per tant, canvi d'entrenador i quatre cares noves: el Chacho Rodríguez, Zanan Musa, Mario Gessoña i Peter Cornelier. No hi ha hagut temps per fer un bon scout. Just ahir, de fet, era el primer partit del Madrid amb tota la plantilla al complet. Aquest matí, però, serà unes Jasikevicius. Ja ha dit que en la primera pinzellada els blancs mantenen el mateix tarannà dels últims anys.
No, por poco que he visto está jugando bastante parecido. Yo creo que sus puntos fuertes siguen ahí, ¿no? Tavares, Yabusel, Deck, ¿no? Juntos. Tiene muchísima altura, claramente. Después tiradores y después, pues, claro, de banquillo. Siempre digo, está saliendo un poco del corazón de Madrid, ¿no? Lul, Rudy. Y bueno, más o menos la cosa es igual para mí.
L'interrogant, però, és exactament el mateix. El poc temps que tindran els grans per conjuntar peces després de la temporada d'estiu amb les seleccions. En el cas del Madrid, els quatre lesionats que té, Alocen, William Goss, Abalde i Randolph, encara de la temporada passada, cal afegir-hi 8 internacionals entre Eurobàsquet i Copa Amèrica. Al seu favor, el Madrid no va tenir partits entre setmana i va poder entrenar amb normalitat. Per si de cas, Chus Mateo ha confirmat aquest migdia que no té pensat tocar massa coses del seu predecessor.
Si bien es verdad que nosotros, a pesar de que el entrenador es nuevo, no hemos cambiado mucho conceptualmente, tenemos muchos jugadores que permanecen del año pasado, vamos a tratar de jugar muy parecido a lo que jugábamos, pero sí que es verdad que también me ha ayudado el que los jugadores nuevos, Janan Musa, Mario Sonia, Peter Cornelier y Chacho, el que no considero nuevo, porque ya conocía el club, pues bueno, nos han venido un poquito antes que el resto y en ese sentido pues nos ha dado tiempo a hablar más con ellos, a decirles lo que esperamos de ellos y creo que eso ha sido bueno.
Ara, a aquesta hora, som a l'hotel de concentració dels equips. Ja han acabat de dinar i estem pendents de les convocatòries. El Barça ha de descartar tres homes. Ahir van ser Kuric, Caicedo, Òscar da Silva i el lesionat Mirotić. El Madrid, Hanga, es va trencar ahir. Està fora, va just amb els 12 homes que tenen al roster. El que sí que tenim, Oriol, són els àrbitres confirmats per la final. Daniel Ierrezuelo, Antonio Conde i Jordi Aliaga.
El Barça ha sigut la cara del bàsquet català en aquesta Supercopa. El Joventut, per força, ha estat la creu. La penya va quedar eliminada d'un torneig que feia 14 anys que no jugava i la sensació que els ha quedat als badalonins és de feina a mig fer.
Sí, bàsicament perquè ahir a la primera part l'equip va ser capaç de posar contra les cordes al Barça, però la represa del Joventut es va desfer com un terròs de sucre. El parcial ho diu tot, 52-28, menys 24. Les sensacions de Pau Ribas al Tordines eren estranyes, perquè si bé és cert que el Joventut havia millorat en relació a la final de la Lliga Catalana, també és veritat que al final de partit, tot plegat, se'n va anar per l'aigüera.
Els nostres millors moments han sigut avui, però hem fet pitjors, més minuts dolents i al final et quedes allà mateix, no? Però està clar que amb un equip com el Barça has de fer molts més minuts que bons que dolents i si haguéssim fet una bona primera part, una bona segona part, jo crec que haguéssim tret una victòria.
La penya ja és a casa. Carles Duran ha donat festa aquesta tarda als seus homes i demà s'hi posen ja pensant en l'estrena a la Lliga. Divendres a 2:15 de la nit contra el Bilbao Bàsquet de Jaume Ponsarnau en el primer partit a casa a l'Olímpic de Badalona.
Gràcies, Mundet. Fins després.
Adéu-siau, bon dia.
A 6:45, Madrid-Barça, final de la Supercopa ACB a l'antena de RAC1, un torneig que marca, com dèiem, l'inici de la temporada al bàsquet espanyol masculí. I deia el Marc Mundet que la penya arrenca divendres, però la primera jornada de Lliga comença dimecres amb el bàsquet Girona-Real Madrid. Pol Rodríguez.
Sí, partit de màxima exigència en el retorn dels gironins a l'ACB. El partit a les 9 del vespre a Fontajau. L'endemà debutarà, per cert, el Baxi Manresa, rebent el Lenovo Tenerife en la reedició de la final de la Basketball Champions League de la temporada passada. Els manresans encara en el partit amb molts dubtes físics. Segons ha pogut saber RAC1, Tyson Pérez té molèsties al genoll i per l'historial de les dues lesions greus que ha patit el jugador nacionalitzat espanyol, els serveis mèdics del club manresà han optat per aturar el jugador dominicà. El base Dani García, amb un esquins, i el pivot Tunde Olomuyiwa amb fascitis plantar, també són dubte, a banda del capità Guillem Jou, que segueix sense entrar en la dinàmica de partits, tot i que ja té l'alta mèdica de la lesió al tendó d'Aquiles de la temporada passada.
La CB que arrenca ja, la Lliga Femenina, en canvi, ho farà d'aquí a 3 setmanes, i per tant els equips catalans continuen la seva preparació.
És el cas, per exemple, del Barça Club de Bàsquet Sant Feliuenc, que debuta a la màxima categoria de bàsquet femení estatal després de l'ascens. De moment, en la pretemporada, l'equip que entrena Isaac Fernández ho ha guanyat tot, 4-4, la darrera victòria ahir contra el TAF francès, 75-62. Recordem que la primera competició oficial serà aquest divendres amb la Lliga Catalana Femenina, que enfrontarà d'una banda l'Uni Girona i el mateix Barça Club de Bàsquet Sant Feliuenc, i de l'altra el Cadí la Seu, el vigent campió, contra el guanyador de la final de la Lliga Catalana Challenge, que disputen aquesta tarda el Lima Horta i el Joventut de Badalona, quan passin 5 minuts de les 6 de la tarda. El Cadí la Seu, per cert, i ara que parlàvem de problemes de lesions, el Baxi Manresa també està en quadre en aquesta pretemporada. Ahir, de fet, havia de jugar un amistós contra el Tolosa francès, però el club, a l'Urgellenc, va comunicar que no podia fer aquest partit, no podia jugar aquest partit per falta de jugadores. Per tant, plaga de lesions per començar la temporada.
Parlem de futbol. Aquest cap de setmana hi ha aturada la Lliga masculina, aturada per seleccions, i l'Espanyol està obligada a guanyar Portugal aquest proper dimarts per jugar la final de la final a 4 de la Nations League, després que ahir perdés de manera sorprenent contra Suïssa per 1-2 a Saragossa. Els 6 titulars del Barça, que havia convocat Luis Enrique, van sortir a l'11, van ser a l'11 titular, i els únics que no van jugar els 90 minuts van ser Ferran Torres, que en va jugar 63, i Pedri, que en va jugar 69, però Gavi, Eric García, Sergio Busquets i Jordi Alba van acabar jugant tot el partit, i en el cas d'Alba, a més, va fer el gol d'Espanya. Saragossa, Damià López, bon dia.
Bon dia. Derrota comprometedora de la selecció espanyola contra Suïssa, 1-2 a la Romareda, un resultat que complica les opcions dels de Luis Enrique de poder classificar-se per la Final Four de la Nations League. La desfeta contra els suïssos, combinada amb la victòria de Portugal al camp de la República Txeca, fa que Espanya només li valgui el triomf a l'última jornada en territori portuguès, dimarts a Braga. Una missió complicada. Jordi Alba va ser l'autor de l'únic gol espanyol. Era l'1-1, un molt bon gol, després que Kanji a la primera part hagués avançat als suïssos. Posteriorment, Embolo faria l'1-2 definitiu poc després del gol d'un Jordi Alba, que destacava la confiança que li està donant Luis Enrique.
Sí, agradecer, ¿no?, que el seleccionador pues sigue confiando en mí. Ahora solo me queda demostrarlo en el campo y bueno, en el grupo tan bueno que tenemos, y agradecido, repito, por la confianza de Luis Enrique.
De la seva banda, a Luis Enrique li preguntaven si aquesta derrota pot generar dubtes de cara al Mundial.
Ninguna, en absoluto ninguna. Ya sé lo que significa las derrotas, ya sé lo que significa, se trata de analizarlas, se trata de mejorar. Repito, es bastante difícil, creo que en mi etapa de seleccionador, tan imprecisos tantos jugadores en la primera parte, no lo recuerdo, la verdad. Es evidente que es mejor llegar al Mundial con victorias, es evidente que es mejor llegar al Mundial con una racha positiva y que todos hablen bien de la selección, pero estaremos preparados para lo que venga. Fe total en el equipo.
Ahir els 6 jugadors del Barça van ser titulars, el propi Alba, a més d'Eric García, Sergio Busquets, Gavi, Pedri i Ferran Torres. Cap d'ells va tenir problemes físics, tots estaran disponibles per disputar dimarts el decisiu duel contra Portugal. L'equip avui s'entrena a les Roces i demà viatjarà cap a Braga.
A Braga juga les Garrofes d'Espanya dimarts contra Portugal, a Carao Creus, si vol ser a la final a 4. Avui en clau blaugrana juga la Polònia de Robert Lewandowski i també hi ha un enfrontament Dinamarca-França amb Christensen a l'equip danès i sense Koundé, i veurem si amb Dembélé al francès. També juguen els Països Baixos, però ja sense De Jong i Memphis, tots dos lesionats. Tot plegat, partits ja de l'última jornada de la fase de grups d'aquesta Nations League.
Sí, de fet, avui podem conèixer les dues primeres seleccions que estaran ja a la final a 4 d'aquesta primera divisió, la Lliga A, dues que sortiran de 4 equips, Països Baixos, Croàcia, Dinamarca i Bèlgica. El grup us juguen la Croàcia de Modric i la Dinamarca de Christensen. Els croats dominen el grup amb 10 punts i, per tant, depenen d'ells mateixos. Si guanyen Àustria, que lluita per no baixar, estaran en aquesta Final Four. Dinamarca té un punt menys i juga contra la vigent campiona d'aquesta competició, una França que, sorpresivament, també lluita per no baixar a la Lliga B amb un punt d'avantatge sobre Àustria. El grup 4, Països Baixos i Bèlgica s'ho juguen, però els neerlandesos tenen molta avantatge, per bé que li treuen 3 punts als belgues. A més, Bèlgica hauria de guanyar 0-3 per aconseguir aquesta primera plaça. Demà coneixerem el tercer integrant de la final, estarà entre Hongria i Itàlia, i com ja ha explicat el Dami, dimarts Espanya i Portugal s'ho jugaran tot. D'ahir, per cert, destaca la derrota de la Noruega de Erling Haaland, que, evidentment, va tornar a marcar contra l'Eslovènia de Jan Oblak, el porter de l'Atlètic de Madrid, però això no va servir per encaixar la derrota 2-1. Dimarts es juguen a Caixa Ufaixa l'ascens a la Lliga A contra Sèrbia. I també d'ahir, Oriol, et destaco a la Lliga B 3 resultats més. Israel 2, Albània 1, el que certifica l'ascens a la Lliga dels israelians. L'Escòcia 2, Irlanda 1 i el Sèrbia 4, Suècia 1.
Al marge de la Nations, que es juga a Europa, en clau blaugrana, i també va jugar Franck Kessié, un amistós amb Costa d'Ivori contra Togo, i de fet va marcar de penal el gol de la victòria per 2-1 de Costa d'Ivori. El Barça, per cert, tornarà demà a entrenar-se després de 2 dies de festa, això sí, evidentment sense els internacionals encara, i també tornarà a la feina l'Espanyol, en tots dos casos, per preparar els partits de Lliga del proper cap de setmana, en el cas del Barça el dissabte al camp del Mallorca, i en el de l'Espanyol a l'RCD Stadium contra el València. No hi ha futbol aquest cap de setmana encara a primera divisió masculina, però sí que n'hi ha segona, i de fet hi ha un partit en marxa des de les dues, al plantío Burgos, llevant amb 0-0 el marcador quan transcorre aquest partit pel minut 34 de la primera part. Més tard, a un quart de 5, es juga el Lugo Oviedo, i a dos quarts de 7 l'Albacete Andorra i l'Eibar Racing de Santander. Per demà quedaran dos partits que enfronten, atenció, els quatre primers classificats. Quart contra primer, Cartagena a la vez, i segon contra tercer, és a dir, Las Palmas Granada, tots quatre equips, a més, estan en una forquilla de 2 punts. Per tant, dia apassionant demà a segona divisió. I una categoria per sota, primera federació, la gran atracció del cap de setmana és Pablo Torre, que ha debutat amb el filial del Barça, Martí Odriozola.
Va jugar els 90 minuts en la victòria de l'equip de Rafa Márquez, 2-0 contra el Murcia, Johan Cruyff, tot i que fa uns dies al Càntabra va debutar la Champions al Camp Nou contra la victòria Pilsen. Xavi Hernández encara no el veu a punt per estar permanentment al primer equip. Pablo Torre reconeix que ahir va acusar la inactivitat. El filial Blaugrana acabarà la jornada segona al grup 2 de la primera federació amb 11 punts de 15 possibles, només superat per l'Alcoià, que ha fet els deures al camp del Logroñés.
Doncs aquesta és la informació pel que fa al Barça Atlètic, però aquest migdia també ha jugat el Sabadell.
Els arlequinats han guanyat a la Nova Creu Alta 1-0 contra el Calahorra amb gol d'Alejandro Gual. El Sabadell és ara desè. Els altres dos catalans juguen aquesta tarda a casa. El Cornellà rep el Castelló a l'RCD Stadium a les 4 i el Nàstic de Morevieta al nou estadi a les 6.
Amb Freenow tu decideixes com moure't per la ciutat, amb moto, bicicleta elèctrica, o si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Moure't com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Dues i 38 a la Lliga Femenina de Futbol, la nova Lliga F. El Barça visita aquesta tarda, quan siguin les 5, al Villarreal, en el primer desplaçament de les blaugranes després de la victòria inaugural al Johan Cruyff contra el Granadilla. Villarreal, Marc Andrés, bon dia.
Bon dia, Oriol. Primer partit a domicili pel Barça 22-23 davant un Villarreal que té el clar objectiu de mantenir el projecte a primera divisió després de debutar-hi l'any passat. Amb la mateixa entrenadora del curs anterior, Sara Monforte, el Barça espera un guió similar al dels seus partits en competició espanyola, com va explicar l'entrenador blaugrana Jonathan Giraldez ahir a la prèvia.
Pensant també que és la mateixa entrenadora de la temporada passada, perquè estem veient cert que ha modificat lleugerament la seva estructura defensiva a nivell de joc. L'altre dia també va modificar la primera part respecte a la segona i esperem un partit segurament on tindrem el domini del control de la pilota i hem de gestionar molt bé sobretot els nostres atacs per intentar tenir aquesta fluïdesa, possessions llargues, crear ocasions perquè en aquests moments de pèrdua aconseguim també recuperar moltes pilotes, intentar desgastar l'equip contrari el màxim possible.
El Barça, que ha viatjat aquest migdia cap a Villarreal, compta amb les novetats de Salma Parayuelo i Claudia Pina, recuperades de les seves molèsties, i també d'Alba Caño, migcampista del filial, mentre que té la baixa nova d'Emma Ramírez, a més de la d'Aitana, i les quatre futbolistes, Alexia, Bruna, Cata i Jana, amb lesió al lligament encreuat. Amb aquesta plantilla disponible, Giraldez va deixar clar què havia vist contra el Granadilla que calia millorar de cara a aquest partit contra el Villarreal.
Una de les claus, sobretot, és intentar crear més ocasions de gol. És cert que abans l'equip amb més ocasions de gol a nivell ofensiu, però crec que no és suficient. Hi ha hagut trams del partit, sobretot a la primera part, on no vam tenir tota la fluïdesa a nivell de joc per crear aquestes ocasions de gol, i això és una de les coses que podem millorar. I després, evidentment, tot el que té a veure amb l'efectivitat.
Per cert, mencionant el tècnic gallec, el duel d'avui l'entrenarà de nou Rafael Navarro, segon de Giraldez, ja que el primer entrenador blaugrana complirà avui el darrer dels tres partits de sanció que li van caure per ser expulsat al camp del Rayo Vallecano la penúltima jornada del curs passat. Avui, a partir de les 5, Villarreal-Barça, jornada 2 de la Lliga F.
L'altre català de la Lliga, Levante Las Planas, va perdre ahir al camp del Madrid, club de futbol femení, per 3-1. I aquest migdia s'ha jugat l'Atlètic de Madrid 1 a la Vés 0. A les 7, encara aquesta segona jornada de la Lliga F, el Levant Atlètic Club. I s'ha ajornat el partit del Real Madrid al camp del Granadilla de Tenerife, que s'havia de jugar a les 9 de la nit pel cicló Hermine, que ha obligat a suspendre totes les activitats esportives a l'exterior a l'illa de Tenerife. Obrim plana poliesportiva amb motor, perquè Jack Miller ha guanyat aquest matí, molt d'hora de fet, el Gran Premi del Japó de MotoGP, seguit de Brad Binder i el madrileny Jorge Martín, i Marc Márquez, que sortia des de la pole, s'ha quedat a les portes del podi, ha acabat quart.
És la millor posició del cerverí des del quart lloc que va aconseguir el maig a Jerez. Des d'aleshores va córrer els Grans Premis de França i d'Itàlia, però va estar fora de competició un temps a causa dels problemes físics. Avui, des de la posició preferent en el seu Gran Premi 150 MotoGP, ha vist com tot just a la sortida perdia el lideratge de la cursa i ha acabat cinquè la primera volta. A partir d'aquí ha rodat cinquè durant les 22 voltes abans d'avançar Miguel Oliveira a última hora. La millor notícia del dia per ell és que les molèsties que arrossegava el braç han desaparegut.
Una cosa és brazo cansado, la otra brazo con dolor. Estaba cansado el brazo, pero no tenía un dolor como el que tenía las otras carreras. Esto también es el punto más importante para mí de hoy.
Per darrere de Márquez han acabat Miguel Oliveira cinquè, Luca Marini sisè i Maverick Viñales setè. I amb els aspirants al títol, lluny de les primeres posicions. El millor ha sigut el líder Fabio Quartararo, que ha acabat vuitè. Ara té 18 punts més que Bagnaia, 25 més que Espargaró i 49 més que Bastianini. Justament Pecco Bagnaia ha caigut en l'última volta quan perseguia el francès. Un cop a terra s'ha aplaudit ell mateix, irònicament, i ha reconegut als microfons de Dazón que l'ha cagat, així de clar. Ha explicat com ha viscut la cursa.
Ja podia empujar i sobretot no podia adelantar. I he intentado todo, però és un error que no puc puedo que pase, porque al final es verdad que hoy hemos perdido solo 8 puntos, pero como solo hoy se hacían pocos puntos, era muy importante terminar. He pedido perdón a todo mi equipo porque he hecho un error muy, muy grande.
En aquest context, Aleix Espargaró ha desaprofitat avui una ocasió d'or per retallar diferències amb Quartararo i Bagnaia. El granolleri ha hagut de sortir des del pit lane per culpa dels problemes tècnics amb la seva Aprilia i ha acabat setzè, fora de la zona dels punts. Preguntat per si el consola el fet que Quartararo hagi quedat lluny del podi i Bagnaia hagi caigut, ha sigut així de clar.
En realidad no, en realidad me jode aún más, porque para mí es muy difícil haber llegado donde he llegado y para mí es muy difícil ir más rápido que Yamaha, que Ducati, que Pecco, que Fabio, son dos pilotos muy rápidos que no hacen errores, y ir más rápido que ellos es muy difícil. Yo y yo era más rápido que ellos y bastante más. Podía luchar por la victoria, incluso por el podio, o si no por el podium, y recortar muchos puntos. Y de estas ocasiones hay tres en todo el año para mí.
Pel que fa a la resta de catalans, Pol Espargaró ha acabat 12è, seguit d'Àlex Márquez, 13è.
A Moto2 ha guanyat el japonès Ai Ogura, ha guanyat el circuit de casa, de fet, i a Moto3 victòria pel balear Izan Guevara, que ja n'encadena dues.
Ogura redueix a la mínima expressió la diferència amb el líder del Mundial, el madrileny Augusto Fernández, que ha sigut segon, ara estan separats només per dos punts. El també madrileny Alonso López ha completat el podi, el gironí Albert Arenas ha sigut 8è. I a Moto3, Izan Guevara ha aconseguit el 5è triomf de la temporada i és més líder del Mundial, amb 45 punts de coixí sobre Sergio García. Guevara ha quedat per davant de Denis Foggia i Ayumi Sasaki.
Encara en motor, Álvaro Bautista ha guanyat fa uns minuts la darrera cursa de Superbikes al circuit de al circuit de Catalunya.
Sí, de fet ha estat el gran dominador del cap de setmana, no ha perdut ni la cursa de dissabte, ni tampoc la Superpole d'avui, ni tampoc aquesta darrera cursa d'aquest migdia. El podi l'han completat Rinaldi, el seu gran rival al Mundial, Toprak Razgatlioglu, el turc. D'aquesta manera, Bautista referma el lideratge al Mundial, li treu ara 55 punts al pilot turc quan queden encara 4 curses, 4 rondes per acabar el Mundial. Per cert, el suís Egerter ha guanyat la prova de Supersport i ara, en quart de 4 de la tarda, es disputa la cursa de Supersport 300 per tancar el cap de setmana de motor al circuit de Catalunya.
I un últim apunt, perquè a Monza, Itàlia, s'està disputant el Trial de les Nacions amb Toni Bou, Jaime Busto i Adam Raga, l'equip masculí espanyol, i amb Berta Avellán, Sandra Gómez i Alba Villegas, a l'equip femení. També sobre rodes, en ciclisme, el belga Remco Evenepoel, fa uns dies guanyador de la Volta Ciclista a Espanya, s'ha proclamat aquesta matinada a Austràlia campió del món, Àlex Massana.
Sí, ho ha fet amb una exhibició pels carrers de Wollongong. Ha estat un mundial realment molt bonic, una mica en la línia del ciclisme dels últims anys. Des dels primers quilòmetres que ja s'ha intentat fer una selecció, amb Evenepoel pràcticament sempre implicat, i a falta de 34 quilòmetres ha atacat només el kazak Lutsenko. Li ha aguantat el ritme, ha marxat els dos sols i 10 quilòmetres després se n'ha cansat, ha fet l'estrada definitiva per acabar marxant sol cap al triomf. En els últims metres, de fet, s'ha vist campió, ha trencat a plorar i després explicava el perquè de les llàgrimes.
It's incredible what a world championship victory does to...
És increïble el que un campionat del món et fa sentir el cos i el cap. Porto molts dies fora de casa, no vaig tenir temps de celebrar la Vuelta i he estat concentrat en fer un món mundial. I no em trobava massa bé, però des de dilluns fins ara he anat trobant-me millor i penso que tinc bastantes raons per plorar.
I think I have many reasons to cry today.
És un triomf jove de molt mèrit, amb 22 anys, superant ciclistes com Van Aert, que ha buscat la plata però que no ha pogut signar el doblet belga, però també Pogacar, Alaphilippe, Christophe Laporte, que s'ha penjat la plata, o Michael Matthews, l'australià, que s'ha penjat el bronze a casa. Per ser un mundial marcat per l'abandonament de Van Der Poel, un dels favorits en els primers quilòmetres, el neerlandès ha passat la nit a comissaria perquè a mitjanit s'ha enganxat amb dos adolescents, agressió verbal i també alguna empenta, perquè no el deixàvem dormir. Ara haurà d'estar 6 setmanes al país perquè té un procés judicial obert. Dit això, feia 10 anys que Bèlgica no guanyava el Mundial, aleshores ho va fer Philippe Gilbert, i compta amb aquesta jove que t'agradarà. Només 3 ciclistes havien aconseguit guanyar un monument, una gran volta i un Mundial al mateix any. Històrics com Binda, Eddy Merckx o Bernard Hinault.
Penso que avui hem corregut com un equip i, com et deia abans, era igual com ho féssim, però havíem de ser campions del món amb l'equip. I sí, ho havia somiat. Aquest any he guanyat una clàssica, un monument, una gran volta i ara el campionat del món. He guanyat tot el que podia guanyar aquest any. Crec que una temporada com aquesta no la tindré mai més.
Els catalans, Roger Drià i Marc Soler, s'han deixat veure en l'inici de la prova. Han acabat lluny de Evenepoel, 77è i 82è, respectivament. Edu Prades ha acabat 87è.
Atletisme, el kenyà Eliud Kipchoge ha fet història aquest matí a Berlín, trencant el rècord del món de la marató. Kipchoge ha rebaixat en mig minut la seva pròpia marca i és cada cop més a prop de baixar de les dues hores.
Avui ha fet un temps de 2 hores, 1 minut i 9 segons. El rècord fins ara vigent era del 2018, també a Berlín. És la quarta vegada que Kipchoge s'imposa a la capital alemanya. La primera va ser el 2015, amb 30 anys. Ara en té gairebé 38. En segon lloc ha acabat el kenyà Marc Korir i tercer l'etíop Tadu Abiate. Kipchoge, nascut a Kenya el novembre del 1984, es va penjar l'hora de marató dels últims Jocs Olímpics a Tòquio i també a Rio, i ja havia aconseguit una plata i un bronze maratons de Pequín i Atenes a la prova dels 5.000. De les grans maratons, a banda de la de Berlín, Kipchoge ha guanyat des de 2014 4 cops la de Londres, un cop la de Tòquio i un cop la de Chicago. A la prova femenina de la marató de Berlín, Tigis Assefa ha aconseguit la tercera millor marca de la història amb un temps de 2 hores, 15 minuts i 37 segons. L'etíop ha quedat per davant de la caniana Rosemary Wanjiru i de la també etíop Tigis Abayechev.
Eliud Kipchoge, que l'ha fet grossa a la marató, de la marató de Berlín, i Raxen Singh la torna a fer grossa per la Festa Major de Barcelona. Aquesta tarda, l'Avinguda Maria Cristina t'esperen 7 hores de música en directe i amb accés lliure a la Mercè de Raxen Singh. A partir de les 8 de la tarda podràs gaudir de les actuacions de Stay Homes, Buos, Ginestar, Clima i Habla de Mien Presente. No hi faltis, aquesta tarda, apropa't a l'Avinguda Maria Cristina i viu els concerts de la Mercè de Raxen Singh amb el suport de Casa Tió, Eurofitness, amb Bus Metropolità, Vueling, Gestelfrit, Ràbic, Berti, Finestrelles Shopping Center i Xarxa Hyundai de Catalunya. De seguida ampliem la informació sobre les festes de la Mercè, però abans parlem de tennis perquè estem molt pendents de la darrera jornada de la Laver Cup que s'està disputant a Londres, el torneig, de fet, que ha posat el punt final a la carrera de Roger Federer i que en uns minuts ens oferirà el partit de Novak Djokovic.
Sí, abans, però, s'ha d'acabar el primer partit dels quatre previstos en aquesta jornada de tancament. És el partit que està enfrontant ara mateix a Berrettini i Murray fent parella contra Ogier Alessim i Jack Sock de la resta del món. El partit ara mateix està al super tiebreak, que és el millor de 10 punts, i està guanyant 6-7 l'equip de resta del món. Un set per cadascun, per tant, qui guanyi aquest partit, doncs s'endurà, aquest super tiebreak s'endurà la victòria. El marcador global de moment és de 8-4 per als europeus. Si guanyés Europa amb una victòria més, ja en tindrien prou per guanyar la competició, però si guanyés la resta del món, aconseguirien arribar a empatar molt més el marcador, ajustar molt més el marcador, i llavors provocarien la situació que qui guanyés dos dels tres partits que queden s'enduria aquesta Laver Cup. La situació hem arribat gràcies a que Djokovic, en part, ahir guanyés els seus dos partits. En la seva reaparició, compta, des que va guanyar Wimbledon. Recordem que Djokovic es va perdre la gira americana perquè tenia prohibida l'entrada als Estats Units i al Canadà al no estar vacunat de la Covid.
Deu minuts i seran les 3. En hoquei patins tenim en joc un partit a l'hoquei Lliga Femenina. És el Cerdanyola Liceo. Jessica Rius.
Doncs sí, està guanyant el Cerdanyola per 5-3 a falta de 7 minuts pel final. I ahir es va disputar el gros de la jornada 2, el Mataró Manlleu 2-1. Voltregà 1, Vilassana 4. El Sant Cugat va perdre contra el Vigues i Riells per 1-3. El Palau va guanyar per 0-3 a les Roses i el Gijón va golejar l'Alpicat per 10-1. I l'Igualada va perdre contra el Fraga per 1-3.
Això pel que fa a l'hoquei Lliga Femenina. A la masculina queden dos partits per aquesta tarda. Quan passin 5 minuts de les 4 es jugarà l'Igualada Lleida Llista i a les 8 el Noia Reus Deportiu.
Sí, i ahir es va jugar el Calafell 4 Voltregà 2 amb un hat-trick de Martí Casas, que es pititja en solitari a la Lliga amb 13 gols en tan sols 3 partits. Alcaldes 4, Vilafranca 3, Alcoi 4, Girona 1. I també es va jugar al Barça al matí i va golejar a l'Arenys per 7-1.
Un últim apunt encara en hoquei patins, i és que ahir a la nit la selecció espanyola sub-17 es va proclamar campiona d'Europa al guanyar Portugal per 7-6. I a la Lliga Sobal d'handbol, jornada 4 amb doble victòria catalana. El Granollers ha superat aquest migdia la Naitasuna i el Barça va vèncer ahir el Pontegenil.
Sí, triomf de molt prestigi dels ballesans aquest matí al Palau d'Esports contra una Naitasuna que arribava a Granollers invicta, dues victòries i un empat, i que ha vist com el Granollers li passava per sobre, 32-30 pel conjunt d'Antonio Rama, que ha començat un pèl adormit i que s'ha anat despertant poc a poc a mesura que passaven els minuts. Els visitants, de fet, han arribat a tenir un màxim avantatge de 4 gols. Ja abans de la mitja part s'han situat per davant i en el tram final han estat millors els d'Antonio Rama. En l'aspecte golejador, Yusuf Faruk 6 gols, Pol Valera 5 gols. És la tercera victòria seguida dels ballesans després de perdre al Palau la
blaugrana en la primera jornada de la Sobal. El Barça, que ahir va superar sense problemes al Puente Genil a domicili, 31-43, un partit que els de Carlos Ortega van trencar a l'equador del primer temps.
Cuando hemos podido romper el partido un poquillo en el primer tiempo, ahí a partir del minuto 20, ya el segundo lo hemos mantenido bien y creo que los últimos 10 minutos ha sido una cómoda ventaja, ¿no? Contento por la seriedad que hemos tomado el partido, como no puede ser otro. Llevamos un tiempo trabajando muy bien, el equipo creo que está corriendo bien y se encuentra bien y creo que aprovechar esto mientras dure, ¿no?
Luis Frade, amb 6 dianes, màxim anotador dels Blaugrana ahir, i ara el Barça, que suma 5-5 a la Sobal, rep el Celi al Palau Blaugrana dijous en la tercera jornada de la Champions.
I abans de donar pas a la cultura, 4 punts més en clau poliesportiva, començant per pàdel.
La reusenca Ari Sánchez i l'extremeña Paula José María han guanyat aquest matí a la final de l'Estrella d'en Madrid Màster per 4-6, 6-2 i 6-1 a la murciana Patti Laguno i l'argentina Virginia Riera. A la final masculina se l'han endut la parella formada per Fernando Velasategui i Arturo Coello al vèncer per 6-4 i 6-2 a Jerónimo González i Alejandro Ruiz. En rem, el gironí Aleix García i el gallec Rodrigo Conde han acabat en segona posició aquest migdia a la final A del Mundial de Racice a la República Txeca. És la segona medalla per una embarcació espanyola. El banyolí Manel Velasategui i el gallec Caetano Horta van acabar ahir en 8a posició en el doble escull lleuger i les ampostines Aina Cid i Maria Fernanda València van acabar desenes. En hoquei gel, el Barça va perdre ahir els dos partits que va disputar a la primera fase de la Continental Cup a Istanbul contra els Liege Bulldogs belgues per 0-7 i contra els Pucs Vilnius de Lituània per 3-6. Aquesta tarda juga el tercer partit d'aquesta primera fase contra el Busadam d'Istanbul a les 5.
5 minuts per les 3, fem una pausa i donem un cop d'ull a l'agenda de les festes de la Mercè.
RAC 1. RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Està emergint una nova Amèrica Llatina que afronta els desafiaments de renovar l'Estat, reformar el poder judicial i mitigar les desigualtats. L'esquerra té una segona oportunitat en la seva tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier, anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC 1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clapés i Marcelí Virgili. Aleix Parisé i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Labane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Parisé, per pena.
L'Escorxador, el nou podcast de RAC més 1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. A partir del 29 de setembre, disponible a l'app de RAC 1, a rac1.cat i al canal de YouTube de RAC 1.
RAC 1. Tots som
més
1.
L'agenda cultural, la música, perquè a Barcelona aquesta nit tornen els concerts de la Mercè de RAC 105. Seran a l'Avinguda Maria Cristina i pujaran a l'escenari bandes com els Stay Homes. També Búhos.
És demasiado pronto pa llegar tarde. És demasiado tarde pa llegar pronto. És demasiado pronto pa llegar tarde.
O Ginestà.
No sé què som, què està passant.
A més, més, també hi actuen els barcelonins Habla de mi en presente o els empordanesos Clima. Tots els concerts seran gratuïts i començaran a les 8 del vespre. A la mateixa hora també arrenca la programació als jardins de Doctor Armengol, també per la Mercè.
Tot és ple d'amor, tot és ple d'amor.
Actuarà l'italià Paolo Angeli, que avui és un dels invitats especials, perquè la seva ciutat és Roma, i per tant Roma és la ciutat invitada també a les festes de la Mercè, i també el cantautor de Flix, Xarim Aresté, que és precisament qui sentim de fons i que actuarà passades les 11 de la nit. I poc després, a 9:15, i a la plaça Major de Nou Barris... L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya farà un recorregut per la història de la música clàssica del segle XIX, amb un repertori que inclourà peces de Beethoven o Antonín Dvořák. I pel que fa als actes de cultura tradicional i popular a Passeig de Gràcia, el foc agafarà el protagonisme a partir de les 5 de la tarda, quan començarà la tabalada que donarà pas a dos correfocs, el dels infants, que serà a l'encreuament amb Aragó, i el de la Mercè, que serà, en aquest cas, a l'encreuament amb el carrer Rosselló.